Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat treballar per una Catalunya de convivència durant l'ofrena tradicional a la tomba de Francesc Macià, que ha encapçalat aquest matí.
Tenim les institucions, que és el més important, tenim uns valors, generem prosperitat, ho fem en el marc d'un espai de democràcia, d'un espai d'estat del benestar, que és l'espai europeu. I vull també llançar un missatge recordant el president Macià, que va fer una obra de govern en temps molt difícils, que malgrat les dificultats que tenim avui, hi ha un camí. Vull llançar un missatge d'esperança, un missatge de confiança, un missatge, si m'ho permeten, d'optimisme, no? Tirar endavant el nostre projecte polític per tirar endavant una Catalunya de convivència que acull i integra tothom, insisteixo, en aquests moments de canvi.
En paral·lel, Illa també ha volgut transmetre un missatge de precaució a la ciutadania davant l'avís del temporal meteorològic que pot assolar el país en les properes hores. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per neu amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6 a una quinzena de comarques del Pirineu, el Prepirineu, l'Altiplà Central i les Terres de l'Ebre. Hi ha possibilitat, doncs, de gruixos superiors als 5 centímetres a uns 600 metres d'alçada, més de 20 centímetres a uns 1.400 metres al Ripollès i uns 2 centímetres sobre uns 400 metres al Terço. També hi ha un avís de situació meteorològica de perill per acumulació de pluges a una desena de comarques de l'extrem nord-est, amb xifres que poden superar els 100 litres per metre quadrat en les properes 24 hores i amb un grau de perill de 4 sobre 6. A més, també s'ha actualitzat l'avís de situació meteorològica per l'estat de la mar, amb onades que poden superar els 4 metres, onatge de llevant i mar de fons amb un grau de perill de 6 sobre 6 a tota la costa, però especialment a l'Empordà. En aquest sentit, Protecció Civil ha decidit enviar una alerta als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l'Alt i el Baix Empordà. Els serveis d'emergències reclamen, doncs, a la ciutadania extremar les precaucions respecte als tancaments d'accés als punts del litoral i allunyar-se d'espigons, esculleres i passejos marítims. També demanen trucar al 112 en cas d'emergència i es manté l'alerta del pla Inuncat. I pel que fa al trànsit, a hores d'ara hi ha dues carreteres tallades a la xarxa viària catalana. Són la P7 a l'alçada de l'Aldea, en sentit Castelló, on es fan desviaments per la Nacional 340, i la BB-4024 a Guardiola de Berguedà. A més, durant tot el matí és obligatori l'ús de cadenes a una vintena de carreteres, la majoria d'elles a la demarcació de Lleida, per la neu que ja hi ha caigut d'elles. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Contes escudellats.
Doncs au, com qui no vol la cosa, ja torna a ser Nadal. Llums a dojo als carrers, amb el debat recurrent, cada any els encenen abans. Calendaris d'advent que ens han acompanyat fins aquí, de bracet de les entremaliadures, del fullet del prestatge, que ja és un expat més, arbres guarnits amb tota mena de boles i no boles, pessebres de totes mides i estils, amb caganers també de tota mena, nadales clàssiques, nadales modernes, festivals infantils, i Maria Carey, que continua imbatible amb tot allò que vol per aquestes festes. I cues, cues per tot arreu, especialment als mercats, a la cansaladeria, al pollastre, a la peixateria, a la fruiteria, perquè si alguna cosa fem per Nadal és cuinar i entaular-nos i gaudir d'un bon àpat com més copiós millor. La festa bé s'ho val. És en aquesta taula nadalenca que enguany, les ràdios de la xarxa, volem fer-nos forat entre plats, coberts i copes per afegir-hi els contes escudellats. Un seguit d'històries on el menjar és el protagonista. Hem fet que la pilota, el pollastre o els torrons cobrin vida, cadascú amb el seu propi conte, imaginats per qui millor ho fa això d'imaginar, que són els nens. Alumnes de 5è i 6è de primària d'escoles d'arreu del país, amb la col·laboració inestimable dels seus mestres, els han escrit a classe i han anat fins a la seva ràdio local a enregistrar les històries que estàs a punt d'escoltar. La primera és la dels galets, aquesta pasta en forma de cargol que posem a l'escudella de Nadal, farcida o no de carn, però sempre en versió XL. Hi ha tantes receptes com gustos o teories sobre l'origen dels galets. Alguns diuen que inicialment eren simplement trossets de macarrons que es tallaven per fer més fàcil agafar-los amb la cullera quan nedaven dins la sopa. Altres els atribueixen a Tomàs Guinovart, un fabricant de fideus de Valls que tenia botiga al barri del Born de Barcelona. I encara queden els qui creuen que van venir directament d'Itàlia, que són cosins llunyans dels lumache, o cargols, que cuinen allà. Podríem donar-hi moltes voltes, però potser millor que ho facin ells, oi?
La volta dels galets. La Patrícia va anar a comprar una bossa de galets per fer la sopa tradicional de Nadal. Quan el va agafar del prestatge, es va adonar que el paquet era diferent. Va notar alguna cosa estranya, però no en va fer massa cas. Quan va arribar a casa, el va deixar damunt de l'aigüera per guardar-lo després al rebost i se'n va anar a la seva habitació a fer els deures. Al cap de 2 hores, la Patrícia va tornar a la cuina i, sorpresa!
On són els galets?
Mentrestant, la nena estava fent els deures a la seva habitació, els galets es van escapar de la cuina. I és que no eren uns galets qualsevol. La gata pelusa va fer una de les seves. Va tirar la bossa al terra i es va estripar. I els galets van aprofitar per complir el seu somni, donar una volta al món.
Corre, corre!
Diu el Francesco a la resta de companys.
Hem de marxar de pressa, si no volem que torni aquella nena i ens posi a l'olla.
Afegeix el Mateo.
Cap a les escales!
Diu la Pietra.
Per fi lliures!
Diu l'Albertino.
La gata ens ha salvat!
Comenta l'Alessio.
Van començar a córrer cap a la porta i van aprofitar que un veí sortia a passejar el gos per escapar-se cap al carrer. El gos del veí es va alarmar perquè els va veure i va començar a odorar. Els galets es van espantar d'aquells udols esferitós i en sortir corrents van trobar una noia que portava una maleta de rodes i van aprofitar per posar-se allí.
Ves a saber on anirem.
A veure si tornem a casa.
Tinc ganes de vomitar.
Diu el Francesco.
Sí, quin mareig.
Afegeix la Greta.
Ui, hem parat.
Aquesta maleta va resultar ser d'una pilot que treballava amb una companyia aèria que viatjava per tot el món. El primer destí de la pilot i dels nostres galets va ser França. Gràcies a veure la Torre Eiffel, van saber que estaven a París. Mentre la pilot descansava del seu viatge, ells van aprofitar per la ciutat i van decidir pujar a la torre. Mentre estan pujaven, el Mateo va relliscar i quasi cau a baix. Sort de la Greta, que el va agafar i no va arribar a caure. Quan van estar allà dalt, es van quedar bocabadats de les vistes que es veien. El riu Sena, els Camps Elisis, l'Arc de Triomf, el Museu de l'Obre i Notre Dame. Quan van baixar de la torre, es van colar al bus turístic, que els va portar al barri Montmartre. Una vegada allí, van aprofitar que un nen es lligava als cordons per tastar la crep més bona que havien menjat mai.
Que bona! Mai havia provat això!
Comenta el Mateo.
Això és una crep, és un menjar típic d'aquí,
explica el Francesco.
Tant de bo, el nen n'hi compri una altra.
Ben tipets, van tornar a agafar el bus per marxar cap a l'hotel i posar-se a la maleta de la pilot. Encara era fosc quan van començar a notar que la maleta es tornava a moure. Segur que els esperava una aventura nova. Després de 6 hores de vol, l'avió va aterrar a un nou destí.
Quina calor! A veure si s'obre la maleta i podem sortir.
Diu la Pietra.
Quant falta per arribar?
Es queixa la Greta. De sobte es va obrir la maleta i van poder observar el gran cap de persona i cos d'animal, de dimensions exagerades.
Som a Egipte!
Diu l'Albertino.
Mireu, allà hi ha 3 piràmides.
Afegeix el Mateo.
A veure si podem pujar un camell,
comenta l'Eleonora.
No crec que sigui bona idea,
diu el Francesco.
I si el seguim?
Afegeix la Greta. Tota aquella colla de galets estava molt emocionada, ja que mai havien vist aquelles coses tan impressionants. Estaven molt entusiasmats per explorar aquell indret. Els galets van anar a investigar Egipte, però de tant caminar es van perdre i no trobaven res. Només sorra, sorra i més sorra.
Com es diuen aquelles cabanyes?
Es diuen jaimes.
afegeix l'Alessio.
I per què hi ha tanta sorra?
Per què hi ha tants cactus?
En aquell moment només tenim preguntes. El primer que van fer va ser anar corrent cap a les Jaimes per veure com eren per dins. Es van quedar bocabadats amb tot el que hi havia, però quan es van adonar no sabien on estaven. S'havien perdut. Sort que en aquell moment va aparèixer un beduí amb el seu camell i els galets van aprofitar per pujar al seu cistell.
M'encanta pujar camell,
afegeix l'Eleonora.
Era el meu somni,
diu la Pietra.
És molt divertit.
Doncs a mi no m'agrada gens,
comenta l'Albertino.
De sobte, el camell es va aturar i els va deixar en una piràmide gegant. Van aprofitar per entrar i van veure estàtues de la Cleopatra, Tutankamon i altres faraons.
Mireu, hi ha la noia de la maleta.
Potser també ha vingut en camell.
Quina casualitat!
Així que van aprofitar per posar-se dins de la seva motxilla. Estaven esgotats. Van dormir moltíssimes hores. Quan es van despertar, van veure que estaven dins de la cabina de l'avió. Van apreciar l'aterratge de la pilot. Va ser impressionant.
Mireu, aquella torre s'està caient.
No, tranquil, Francesco, que és la torre de Pisa.
Itàlia, casa nostra,
exclama la Greta.
Potser trobem a la mare i el pare.
El primer que van fer quan va aterrar l'avió va ser anar cap a la fàbrica de pasta dels seus avis. Allí van trobar els seus tiets espaguetis, els seus cosins macarrons, els padrins rigatoni, el seu pare ravioli i a la seva mare galet. I tots, contents de retrobar-se, van fer una gran celebració.
Què us ha passat que esteu tan vermells?
Pregunta la mare.
I què és tanta sorra?
Diu el pare.
Hem estat al mateix desert.
I a París, exclama el Francesco.
I hem pujat a la Torre Eiffel.
I amb camell,
diu l'Eleonora. I així va ser com una colla de galets van complir el seu somni de viatjar pel món i van tornar a casa sense ser menjats a la sopa de Nadal de la Patrícia, gràcies a la gata Pelusa. I vet aquí un ravioli, vet aquí un galet, aquest conte ja està fet.
La Volta dels Galets és un conte d'alumnes de 6 de l'Escola Pinyana d'Alfarràs amb disseny sonor de Pili García.
Contes escudellats.
Acabada l'escudella, és moment de portar les culleres i els plats fondos a la cuina i donar entrada al plat principal, un altre gran clàssic de la taula de Nadal, el pollastre amb prunes i pinyons. Bé, el pollastre d'una banda i les prunes i els pinyons de l'altra, que tothom mereix el seu minut de glòria. L'un arriba des del Prat del Llobregat, de Pota Blava com ha de ser, i els altres, de pins i pruners, de la zona de Girona. En tots dos casos, més que contes, potser caldria parlar de faules on imperen l'empatia, la solidaritat i també algun malentès.
Un dia a la granja. Vet aquí una vegada un dia solejat a una granja del Prat de Llobregat. Uns pollastres cridaven desitjant ser lliures.
Volem ser lliures! Volem ser lliures! Volem ser lliures!
Però llavors va aparèixer la seva cuidadora molt enfadada.
Però què feu? Deixeu de cridar, maleïts pollastres!
Va dir la grangera. Però els pollastres no es van rendir tan fàcilment. Els pollastres van pensar una manera d'escapar. Mentre la grangera deia...
Pollastre 532, vine cap aquí.
El pollastre hi va anar. I els altres companys van oblidar completament la idea de sortir de la granja. Havien de salvar el seu company. Els pollastres van pensar com ho podien fer. Tenien un pla perfecte. Primer de tot, havien de construir un pollastre robot. I després, començaria el pla. Un pollastre entraria per la finestra de l'escorxador i distreuria la granjera, mentre un altre pollastre canviaria el seu company per un robot i s'enduria el seu amic cap a la granja. Va començar el pla. Amb dues plaques metàl·liques que es van trobar per terra i plomes que els havien caigut, van construir un robot en forma de pollastre. A continuació, un pollastre va entrar a l'escorxador i va tirar una pedra. La granjera es va distreure amb aquell soroll. Mentrestant, l'altre pollastre va aprofitar per fer el canvi pel robot i emportar-se el seu amic cap a la granja. El pla semblava funcionar a la perfecció, però, ràpid, es van adonar que el robot no s'assemblava gaire a un pota blava de veritat i s'ho van emportar abans que la granjera ho veiés. Preocupats per aconseguir que el robot semblés de veritat un pollastre, van fer una foto del pollastre 532 i, amb una impresa de 3D, van editar el robot amb un programa especial de robòtica clonadora. Un cop van aconseguir clonar perfectament el pollastre i fer el robot animalitzat, van decidir el següent pas. Perquè sortís bé la missió d'alliberar el pollastre 532, havien de millorar el robot connectant-li un microxip per cable programat perquè cada matinada cantés com un autèntic pota blava. Per fi tenien el robot personalitzat perfectament com un pollastre i podien tornar a intentar a portar a terme el seu pla.
Qui farà ara la distracció de la granjera?
Jo,
va dir la gallina 296, que era experta en enganys i distraccions.
I com ho faràs?
Primer, deixarem obertes totes les portes dels corrals, perquè s'escapin els animals. Aleshores, la granjera sortirà a buscar-los, i en aquell moment jo aprofitaré per entrar per un forat de la paret. M'emportaré el pollastre i deixarem el robot.
Perfecte, ho farem demà al matí, a primera hora.
Ja era l'hora de dormir, i els amics del pollastre estaven molt nerviosos perquè els esperava l'endemà al matí. Sortirà tot com ells esperaven? Sense adonar-se'n, ja era l'hora de fer la missió, i estaven molt més nerviosos. Faltaven 10 minuts per començar el seu pla.
Estic molt nerviosa.
I jo, esperem que tot surti bé.
Pollastres, queden 5 minuts.
Què?
Sí, ràpid.
Em sembla que no estic llesta, no m'han donat de menjar.
Però què dius, no diguis ximpleri.
Hem de començar una capellà.
Van obrir tots els corrals com van dir. Tot semblava sortir bé, només faltava canviar el robot i de sobte...
Au, m'he fet mal a la pota.
Què?
Només ens falta canviar el pollastre.
Amics, crec que no puc caminar.
No ens diguis això.
Ho intento, però no és segur que pugui caminar.
Va costar, però van poder canviar el robot. Estan tots junts, sans i sanes.
Ho hem aconseguit en equip, tot gràcies a vosaltres, companys.
Va dir el pollastre 632.
Vita!
Tots estaven contents i feliços per haver rescatat el seu company. Però va passar el que no s'esperaven.
Pollastre 532, què fas fora?
Va dir la granjera.
Em volies matar i els meus companys m'han rescatat perquè són molt bons amics.
Matar? Rescatar? Què? T'ha portat amb mi perquè t'he de posar la vacuna.
Vacunar? Però si n'estic malalt.
Quan et vam rescatar per portar-te a la granja amb els teus companys, ens van informar que t'havíem de posar una vacuna cada mes i ja portes un mes amb nosaltres. No sabies si ho volies fer públic, per això et vam cridar només a tu.
Què?
Van dir tots els pollastres.
Al final, resulta que només et volia cuidar.
Vaja, ha estat tot un malentès. Em sap greu, granjera.
Sí, perdona, i moltes gràcies per cuidar-me.
I des d'aquell mateix dia, mai més els pollastres van dotar la granjera.
Un dia a la granja és un conte d'alumnes de sisè de l'escola Joan Maragall del Prat de Llobregat amb disseny sonor de José Manuel Gálvez.
Contes escudellats.
misteri del pruner i el pi dels pinyons màgics. Avui us explicarem una història ben especial que va passar fa un temps en un bosc frondós i ple de vida. Era un lloc on vivia un grup d'animals molt curiós, unit i aventurer. Aquest grup estava format pel cuc de terra, el cèlvol, l'esquirol, l'insecte pal, la serp, la granota, l'àliga i el llop. Tots ells convivien en harmonia dins i al voltant d'un arbre immens i majestuós que tothom coneixia com el Pi dels Pinyons Màgics. Malgrat que se l'anomenava així, cap dels animals no sabia exactament quin era el seu poder ni per què era considerat màgic. Era un misteri que sempre els havia cridat l'atenció, però mai no havien trobat cap pista clara que els en revelés el secret. El que sí que sabien amb certesa era que els agradava molt viatjar i descobrir món. Així doncs, sovint emprenien viatges per diferents continents i països com el Japó, Anglaterra, Itàlia, els Estats Units, Colòmbia, Mèxic, Groenlàndia, Tailàndia, Austràlia, el Marroc. En cada destinació aprofitaven per conèixer altres espècies, observar nous paisatges i, sobretot, recollir llavors i fruits exòtics per plantar al seu bosc. En una d'aquestes aventures, l'esquirol va tornar amb unes llavors molt especials. Eren d'un pruner que havia trobat en un jardí japonès. Quan van créixer, les pruners que en van sortir van deixar tots els animals bocabadats pel seu gust dolç i suau. Tant era així que des d'aleshores, cada tarda es reunien al voltant del pruner per degustar-ne els fruits entre rialles i converses animades.
Però un dia el cel es va cobrir de núvols foscos i una amenaça inesperada va arribar al bosc. Uns humans desconeguts van aparèixer amb grans màquines excavadores, camions i motoserres. Sense cap mena de consideració, van començar a tallar arbres, a enderrocar arbustos i a destruir l'hàbitat natural dels animals. La por es va estendre com un llampec entre els habitants del bosc. Cada dia, els humans s'apropaven més al Pi dels Pinyons Màgics i al petit pruner. Just en aquell moment tan crític, va tornar l'àguila de les illes de Hawaii. Portava bones notícies. Durant el seu viatge, havia sentit una llegenda que deia que els pinyons del seu arbre, combinats amb prunes especials, podien tenir un poder màgic. Segons aquesta història ancestral, si llançaven amb força i fe contra qualsevol màquina que fes mal al bosc, aquestes quedaven petrificades, com si fossin pedra. Els altres animals, tot i que al principi ho van trobar força estrany i fins i tot increïble, van entendre que no en tenien cap altra alternativa. Calia actuar ràpidament, abans que fos massa tard. Així doncs, es van organitzar i amb gran determinació van començar a collir prunes i pinyons. Quan les màquines van arribar a tocar el pi, van llançar-los amb totes les forces.
I aleshores, com parat de màgia, tot es va aturar. Com que era l'època de Nadal, la neu cobria el bosc, les branques brillaven en escorça agressada i l'aire estava ple del silenci dels dies freds i màgics. L'efecte no era permanent i l'àliga els va explicar que havien d'agafar totes les provisions del bosc i marxar molt lluny fins a un país desconegut anomenat Torenja. Allà tot funcionava al revés. Els humans fugien dels animals i cada criatura tenia un poder especial. Les àguiles es podien teletransportar, els gossos canviaven de mida i la granota tenia una llengua llarga i àgil. I així, cadascun dels animals podia fer coses increïbles, però els nostres amics no tenien poders i els humans els utilitzaven per descobrir els punts dèbils dels animals. Per tant, van idear un pla brillant. Van reunir-se amb tots els animals del bosc i descobrir com aconseguir els poders màgics. Després de moltes preguntes i respostes confoses, vam trobar la solució. Havien d'anar a l'arbre màgic de les respostes, menjar un grapat de pinyol i una pruna partida per la meitat. Quan ho van fer, cadascun va tenir el poder de parar el temps.
Amb els nous poders, van enfrontar-se als humans que volien destruir el bosc. L'insecte pal va guiar el grup amb estratègia. La serp es va infiltrar per mossegar cables. La granota va agafar les claus amb la llengua. I l'àguila i l'esquirol llançaven pinyons màgics per protegir la zona. Tot i que alguns es van fer una mica de mal, l'esperit d'equip i la màgia del bosc van fer que tot es reparés ràpidament. En aquelles dates nadalenques, els humans van intentar tornar per comprovar com estava el bosc i talar algun avet, però es van espantar en veure que el bosc tornava a estar intacte i ple de vida. Els animals, coberts de neu, van celebrar la victòria amb rialles i festes al voltant del pi dels pinyons màgics, compartint prunes i pinyons amb alegria. Finalment, van aprendre que l'unió, l'enginy i la màgia poden protegir els que estimem i que fins i tot els més petits poden fer grans coses quan treballen junts. I així, sota la màgia de Nadal, cada tarda tots es van poder continuar reunint al bosc per compartir aventures, sabent que amb valentia, amistat i un toc de màgia, qualsevol repte es pot superar.
El misteri del pruner i el pi dels pinyons màgics és un conte d'alumnes de cinquè de l'Escola de Domeny de Girona amb disseny sonor d'Ivan López.
Contes escudellats.
A casa, acabat el tall, de sempre apareix radiant una pinya tallada a llesques. Per tirar avall abans dels torrons, diu l'àvia. I tothom s'hi llança de cap perquè, efectivament, tots tenim aquella sensació que ens ajuda a fer baixar el dinar i ens permet agafar embranzida per atacar les neules i els torrons. No està demostrat científicament, però no seria capaç de refutar-ho. Ningú l'aprecia gaire, aquesta pinya, però si algun any no hi és, tothom la troba a faltar molt. Penso que és perquè durant anys hem cregut que era una mena d'element distintiu i exòtic de la nostra taula particular, la de casa, una mena de tradició exclusiva que ens feia diferents de les altres taules. Com si els dies previs no se'n venguessin a cabassos a les fruiteries o com si no hi hagués cap altra àvia que després de l'escudella de Nadal i el pollastre invoqui la pinya per fer baixar. Doncs bé, la del nostre conte va just en direcció contrària.
Five, six, five, three, two, one.
que volia ser astronauta.
Fa un bon grapat d'anys en un poble molt llunyà anomenat Pinyana. Hi vivia la Pinya Maria.
Hola!
Amb la seva família, el seu germà Gerard, la seva mare Carme i el seu pare Jordi.
Era un poble on hi feia molta calor i bona humitat. Un lloc ideal per a viure les pinyes. Hi vivien 4.001 habitants pinya i cadascun d'ells tenia un ofici diferent. Unes eren policies, unes perruqueres, unes doctores, uns altres bombers. Entre tots, s'encarregaven de totes les tasques necessàries per viure feliços i contents i poder conviure en pau.
Maria, des de ben petita, sempre li havia fascinat l'espai amb els seus planetes, constel·lacions, meteorits i totes les curiositats que amaga.
Als 9 anys, després de parlar-ho amb la seva família, es van decidir a crear un grup anomenat Les Curiositats de l'Espai. En pocs dies, el seu grup ja tenia més de 10.000 seguidors, tots interessats en saber més del tema. Tots eren pinyes d'altres pobles i països llunyans. Van tenir un èxit total i no parava de créixer i d'augmentar el nombre de socis inscrits al grup.
El grup els servia per fer tertúlies i debats sobre allò que els més fascinava. I tot el dia es passaven parlant de meteorits, pols astral, galàxies, anells còsmics. Era una gran diversió i entreteniment per a tots ells.
Al cap d'uns anys, quan la Maria ja tenia 18 anys, va convocar una reunió amb tots els socis del grup per explicar-los un pla que se li va acudir. El pla de la Maria era una mica arriscat, però com tots i van estar d'acord, van decidir tirar-ho endavant el més aviat possible.
Volien muntar una missió espacial, però amb una condició: que els governs dels diferents països no ho sabessin.
A la reunió hi havia un senyor molt gran que pareixia molt savi, que va explicar la seva història viscuda com a astronauta de la NASA. Tot i que ara estava jubilat, volia col·laborar molt activament en la missió creant un coet molt futurista.
De seguida es van posar a la feina i en pocs mesos ja el van tenir enllestit.
Per fi va arribar el dia que tothom podria veure el seu coet imaginari fet realitat. Tots estaven molt emocionats i contents per veure el resultat del treball de tots aquests mesos.
Van treure una tela que el tenia posada per damunt i... Sorpresa, era fantàstic. Millor del que haguéssim pogut imaginar mai. Lluïa un color roig llampant amb uns estels i uns llamps dibuixats amb un color groc lluent.
Seguidament van posar una escala i van poder entrar a l'interior de la nau. Quan el van veure de dins, van veure que era supermodern. Tenia aire condicionat, tecnologia LED, tenia llits supercòmodes per dormir, una cuina que preparava el menjar sol, una piscina a la terrassa, i com no podien respirar fora la terrassa, van posar una cúpula des d'on es podia observar tot l'espai fins on els arribés la vista.
També disposava d'una connexió Wi-Fi 7K, infinitat de pantalles tàctils repartides per tot el coet, per saber-ho tot el qualsevol moment. Au, au, quina passada!
La setmana següent, quan tots estaven preparats amb els equips més moderns del mercat per poder anar a l'espai.
El coet no arrencava i van haver de trucar a un tècnic professional, especialista en coets espacials.
Al cap d'unes hores va arribar el tècnic. Es va sorprendre amb el coet que havien creat ells mateixos, però els va dir que s'havia de canviar el motor per tenir més potència, per despegar, però valia molts i molts de diners.
Les pinyes de l'associació es van posar molt tristes i preocupades perquè no sabien com se'n sortirien.
Tan aviat com les pinyes del poble se'n van enterar, van començar a recollir diners per poder ajudar a reparar el coet.
Tres dies després es van reunir al coet per tornar a intentar-ho. I aquesta vegada sí, van sortir disparats cap a l'espai.
Hores i hores de vol fins que van creuar amb un ovni i al cap d'una estona ja van trepitjar la lluna. Les primeres pinyes en tocar la lluna, el seu somni s'havia fet realitat.
En tornar a Pinyana ho van explicar a tothom. Es van fer molt famoses els periodistes. Es van fer multitud d'entrevistes per les ràdios locals i fins i tot van sortir a la televisió local de Pinyana.
La Maria, durant tota aquella experiència inolvidable, va aprendre moltes coses. Que hi havia molt bona gent pinyes al món. Va observar els planetes de molt a prop, va veure les estrelles brillant com mai, va córrer per la lluna, però sobretot va aprendre que mai has de deixar de perseguir els teus somnis.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i este conte ja s'ha acabat.
La pinya que volia ser astronauta és un conte d'alumnes de sisè de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara amb disseny sonor de José Manuel Gálvez.
Contes escudellats.
I arriba l'hora de fer el cim. A qui li toca obrir el cava? Les bombolles acompanyen sempre la part dolça del dinar, la dels torrons i les neules. Ets dels que els agrada sucar-les a dins la copa? No seria el meu cas. Jo sóc més de l'equip de les curses, de cruspir-se-les, ja siguin curses d'endrapar en solitari o, encara millor, de menjar-les amb algú a qui estimis, començant cadascú per un extrem, a veure qui va més ràpid i qui s'endú més neula. Has provat de dir Vilanova i la Geltrú en acabar? I al costat de les neules, els torrons. Ara se'n fan de tota mena de gustos inimaginables i exòtics, com el de xupa-xup de maduixa i nata, el de gin tònic o el d'arròs amb safrà. Però si tirem de clàssics, més enllà del torró de Xixona que entusiasma l'oncle, o del d'ametlles per deixar-t'hi les dents, al final, el rànquing de la sobretaula sempre oscil·la entre el de xocolata i el de crema cremada. Que cal dir que si està al punt, no té rival. I aquí no s'hi accepten esmenes.
El viatge del torró de crema cremada. En una botiga de dolços hi vivia un torró molt especial, el torró de crema cremada. Aquest torró no era com els altres, perquè tenia moltes ganes de veure el món i descobrir coses noves. Cada dia, quan els clients marxaven, ell somiava amb aventures i amics fora de la botiga. Una tarda, mentre esperava que tanqués la botiga, va sentir una veu. «Ei, tu!», va cridar un bombó de xocolata que hi havia al mateix prestatge.
«Saps què?
Jo crec que el millor és no estar sempre aquí. És millor veure món.
El torró de crema cremada, intrigat, va respondre.
Doncs sí, a mi també m'agradaria sortir i saber què hi ha fora. Però com ho faré? Doncs no sóc gaire gran ni valent.
En aquell moment, una nou que vivia al mateix prestatge va dir-li.
Jo t'ajudaré. Junts podem fer qualsevol aventura.
El bombó va preguntar.
I com sortirem de la botiga, ens veurà el dependent.
Tinc una idea. El podem despistar i encén aquesta xinxeta d'aquí a la campaneta de la porta i mentre ell va veure què passa, nosaltres podem escapar-nos pel conducte de ventilació.
Ah?
Aquella nit, la nou i el torró van començar la seva expedició. Van sortir ràpidament de la botiga i van agafar un camí. Els dos s'adonaren que el món era molt gran i ple de sorpreses. Van arribar a un camp. El torró va quedar sorprès perquè mai no havia vist tanta natura. Va veure arbres molt alts i flors que feien olor de mel.
Mira quina bellesa!
Va exclamar.
Tot això jo no ho coneixia.
De sobte, van veure passar unes criatures que corrien ràpid.
Què sou?
Va preguntar el torró molt curiós.
Som uns conills.
Va contestar un.
Nosaltres també som amics. Ens agrada descobrir el món.
Va dir un altre conill.
El torró va sentir-se més content que mai. Va pensar que encara que era petit podia fer molt bones amistats i aprendre molt de tot. Al llarg dels dies van conèixer diferents llocs i persones. Van veure rius, van sentir animals cantar i fins i tot van ajudar algú en un mal moment. El torró, a poc, va aprendre que la vida no era només divertir-se, sinó també ajudar els altres. El viatge continuava sent emocionant i ple de sorpreses. Un altre dia van arribar a una escola i van veure molts nens i nenes jugant i aprenent.
Què és això?
Va dir una nena sorpresa.
Un torró de crema cremada!
Va exclamar un nen emocionat. El torró, una mica tímid, va...
Hola, sóc el torró de crema cremada. Jo no només sóc dolç, també m'agrada viure aventures i fer amics.
Una altra nena va preguntar.
Però torró, com viatges si ets tan petit i delicat?
El torró va contestar amb un somriure.
Amb valentia i una mica d'ajuda tot és possible.
La nou, una mica més tímida, també va saludar els nens. Els nens van començar a explicar-li què feien a l'escola i el torró es va sentir molt feliç. Aquell dia, els nens van aprendre una cosa molt important, que fins i tot les coses més petites poden tenir grans somnis. Des d'aquell moment, el torró de crema cremada va saber que el món era un lloc ple de sorpreses i de bons amics, i cada dia somiava amb noves aventures i noves amistats.
El viatge del torró de crema cremada és un conte d'alumnes de cinquè de l'Escola Les Aigües de Cardedeu amb disseny sonor de Paula Illón i Pau Sánchez.
Contes escudellats.
Les neules màgiques. Un matí fresquet de tardor amb una mica de boira, en una casa de Montblanc, després del rebombori de les primeres hores, tothom ha marxat. Els nens a l'escola i els pares a treballar. El silenci omple les estances.
Una finestra de la cuina ha quedat una mica oberta. Ha bufat un remolí de vent i s'ha obert un armari que estava ple de llaunes i pots. Un d'aquests pots era ple de neules. Ha caigut sobre el marbre de la cuina. S'ha obert i s'ha barrejat amb la sal i el pebre, que també s'havia entrebocat. Per art de màgia, aquesta barreja ha fet que les neules els surtin ulls, boca, mans, cames. És a dir, s'han convertit en humanes. Sorpreses pel seu aspecte, es miren les unes a les altres. Es comencen a moure, però són tan maldestres que no paren de xocar entre elles i amb tot el que troben. Arriben al menjador. No saben com fer-ho per passar entremig de la taula, les cadires i el sofà sense fer caure res. No ho aconsegueixen. Amb tant de rebombori, la boira, el gos de la casa que feia una becaina a la seva caseta del jardí, es desperta. Corre cap al menjador i comença a bordar. Cames, ajudeu-me. Espantades, corren a la velocitat de la llum. Pugen les escales, entren en una habitació, es tanca la porta als morros de la boira i respiren alleugerides. No saben on són, però al seu voltant hi ha fileres i fileres de llibres. La neula més tafanera de la colla comença a remenar i dels prestatges van caient comptes. S'obren i de dins van sortint uns personatges. La rateta, la caputxeta, els tres porquets, el gat amb botes. Uns i altres queden bocabadats. Es posen a parlar. Les neules els expliquen el que els ha passat. Els demanen ajuda per escapolir-se del gos i poder tornar al pot. La caputxeta de seguida pensa en el flautista de Marí. Ràpidament el gat amb botes s'enfila. Agafa aquest conte, l'obre i en surt el flautista. Li expliquen el pla que han pensat. Està d'acord i les ajudarà. Però el primer que hem de fer és tapar-se tots les orelles per no quedar atrapats dins la melodia que sonarà. Els tres porquets, que són manetes, fan boletes amb trossos de papers que troben dins d'una paperera. Els reparteixen. Diuen que se'ls posin a les orelles i premin ben fort. Un cop comproven que ningú no sent res de res, comença a tocar la flauta. Obren la porta a poc i veuen com la boira els segueix com si estigués hipnotitzada. Les neules silenciosament baixen les escales, passen pel menjador i entren a la cuina. Amb una bona escombrada de la rateta, tota la casa queda endreçada. Neta com una patena i els protagonistes dels contes tornen a les seves històries. Les nostres amigues, les neules, han viscut una gran aventura. Decideixen tornar al pot, però no descarten tornar-ne a sortir un altre dia. Conte contat, aquest conte s'ha acabat.
Les neules màgiques és un conte d'alumnes de sisè de l'escola Les Muralles de Montblanc amb disseny sonor d'Ivan López.
Contes escudellats.
El dinar de Nadal, però ja està? No, de cap manera. ha sobrat menjar per un regiment. Que què en fem? Doncs canelons, aquesta bona tradició de Sant Esteve que no pots deixar-te perdre, perquè ja és nostra, tot i que originalment sembla que ens els van portar els cuiners italians que servien a la burgesia al segle XIX, i perquè implica allargar el luxe de la bona cuina i d'una taula ben parada. No conec ningú que no li agradin els canelons. Pots preferir-los més o menys torrats o fins i tot blancs del tot, sense gratinar, però segur que ets d'algun equip, o de tots tres. Per això els hem dedicat l'epíleg dels contes escudellats, un capítol afegit amb una història més adulta però igual de bucòlica que ha escrit el Joan Revallato del Centre Terminològic Termcat, que no concep de cap manera un món distòpic sense aquest menjar.
Aquest Nadal no faré canelons.
El temps s'atura, els mòbils hivernen, la música calla i queda una frase a mig dir. L'aire gèlid omple com una riuada l'estança sencera. Amb els cors congelats, només el rellotge de l'entrada continua escandint els segons que falten per un Nadal sense canelons. Acoto el cap conscient que tard o d'hora havia de passar. És així la vida. Imagines i planifiques com si el futur tingués la solidesa del present i de cop, una desgràcia t'ho esmicola tot i et fa veure com era de fràgil i fins d'ingenu a la casa que havies aixecat.
És una broma!
Somrius entremaliada. I la vida dintre la casa recupera l'alè. Era una broma. Esclar, com hauria pogut el destí ser tan cruel amb ningú? De debò, m'asseguro encara atemorit, canelonaràs els canelons a la vigília de Nadal i podrem canelonar tots junts per Sant Esteve. I no és fins que m'ho confirmes que respiro i em torno a sentir a recer de la nit còsmica que pobla l'univers. D'aquí a poc estendràs les bases dels canelons de monondrap al marbre de la cuina. Distribuiràs la carn rostida i trinxada sobre les bases i les canelonaràs en canelons finíssims que cobriràs amb la beixamel sense grumolls. Els contemplarem disposats a la safata i serem comprensius amb la seva blancor, perquè ja sabem que el sol poderós del forn els hi farà agafar el color que ens enamora.
És com el primer dia que anem a la platja,
diràs. I jo, llavors, imaginaré en els teus canelons el gust salat de primer bany d'estiu, els passos esquius dels crustacis que gamben pel fons, l'onada que ja no recordàvem com et sobrevola quan et despistes i fins al cos precipita de qui sap l'altura sobre lloms patejats. I també hi veuré, esclar, el teu cos càlid i amandrit de sol i de sal i de sorra i els paisatges nous d'Itàlia, de França o d'Àustria, on ens agrada tant de perdre'ns quan el sol és a dalt de tot i els dies no s'acaben.
El forn s'ha espatllat!
Alertes de cop. El temps es torna a aturar, els mòbils es col·lapsen, la música calla i una altra frase queda inacabada. El rellotge de l'entrada escarneix els segons que falten per un Nadal sense canelons. Havia de passar. Així és la vida, que tu planifiques i una desgràcia t'esmicola sense més la felicitat i et deixa la intempèrie.
Fem servir el meu forn,
proposa el germà. I se'ns obre el cel, i la vida reprèn l'alè. És així com els canelons d'un blanc hivernal desfilen en safates pel carrer, esquivant vianants desvagats i músiques ximples de Nadal. Com hauríem pogut prescindir-ne si les portes de l'hivern s'obren amb els canelons? Encenem el forn de substitució. Aviat la beixamel crepita com crepiten els tions a la llar i els canelons agafen els colors ocres de tardor que els arbres pinten a les fulles perquè hi juguin els dits del vent.
I al final el vent s'encansa i les deixa muntagades per terra, igual que les esteses de joguines que feien els nens. Te'n recordes?
Sí, me'n recordo. Mirant els canelons reveig el nostre tardor una excusa de provar-ho. La teva panxa arrodonint-se com la lluna en quart creixent i la brillantor instal·lada en els teus ulls sense intencions de marxar-ne. La meravella de veure't d'una vida i de veure't nodrir-la de tu i d'aprendre plegats a protegir-la, conduir-la, fer-la riure i estimar-la sense cap son reparador darrere. Els fills creixen, les fulles volen i l'amor persisteix com persisteix l'olor dels canelons desenfornats. M'he deixat les claus, em desespero quan tornem. I el temps es col·lapsa, els mòbils es curtcircuiten, les cançons callen i se m'escapa un renec. A l'entrada inabastable de casa, el rellotge toca morts pels canalons. Sabia que passaria. Et penses que tot va bé i de cop la desgràcia t'engruna el futur.
Tranquils, que jo sí que les porto,
diu un dels fills. I tots, aguantant les safates calentes, tornem a respirar. A continuació, seiem enriolats al voltant de la taula, amb les galtes una mica vermelles pels ratlladors, la felicitat de la companyia completa, l'esperança en el futur amagat dintre el nou any i potser una copa de massa. Però, sobretot, sobretot, el que ens pinta de vermell les galtes és la safata de canelons fumejant en direcció al sostre, allà on més d'un Nadal s'ha estampat el tap de xampany. Ataquem els canelons amb excusa de gustar-los i opinem sobre la cocció i el formatge i la marxa atropellada del món, amb tantes coses que van millor i tantes altres que van de mal borràs. Però res que no es pugui resoldre, que bé que acaba realitzant-se cada any el miracle dels canelons. I la beixamel va escampant-se pels plats per suavitzar el gust tan fort de la carn. L'agró que hem anat desaprenent des que els nostres ancestres perseguien la caça o corrien davant de la caça en dies incerts. Aquell agró que ara gairebé només retrobem un cop l'any en els teus canelons de porc, de vedella i de pollastre, la Santíssima Trinitat del Nadal laic. Llavors, mirant-te, penso que per anys que visqui o pervisqui, si és que sobrevisc, tant si la vida ens porta a viure els plegats com si ens força a separar-nos, et recordaré sempre enrotllant els canelons, controlant el procés d'enrossiment i l'altura de les safates, desenfornant-los i presentant-los orgullosa i feliç a taula. Al final, la il·lusió més grossa dels dies de Nadal són els teus canelons cuinats a les portes de l'hivern, amb la sal de l'estiu, els colors de la tardor i les vides que hem viscut.
L'any que ve no faré tants canelons.
Jo m'ennuego, m'ensorro sobre la cadira i requereixo de manera immediata un desfibrilador.
L'epíleg Canelons és un text de Joan Reballato, del Termcat, amb la participació de Carme de Fez, Didac Boza i Lluís Mata, i en dior d'Ivan López i José Manuel Gálvez.
Contes escudellats.
Contes Escudellats és una coproducció de la xarxa amb Emun FM, El Prat Ràdio, Girona FM, La Plana Ràdio, Ràdio Televisió de Cardedeu i Ràdio Montblanc, amb la col·laboració del Centre de Terminologia Termcat. Els contes són amb guió i locució d'alumnes de l'Escola Pinyana d'Alfarràs, l'Escola Joan Maragall del Prat de Llobregat, l'Escola de Domeny de Girona, l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, l'Escola Les Aigües de Cardedeu i l'Escola Les Muralles de Montblanc. L'epíleg dels Canelons és un text de Joan Reballato, del Termcat, amb la participació a la locució de Carme de Fez, Didac Boza i Lluís Mata. Els títols i els crèdits, Joan Pau Inarejos i Carme Parres. Els dissenys sonors són de Paula Illón, José Manuel Gálvez, Pili García, Ivan López i Pau Sánchez. La idea i direcció del projecte és d'Ivan López i de servidora, Anna Morgades Valldosera. Bon Nadal.
We're gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, no, no.
Ràdio L'Escala.
Notícies en xarxa.